Beltrán, bon dia.
Molt bon dia.
I saludo a l'Arnau Tordera.
Tordera?
Què tal, Arnau?
Ep, què tal? Molt bon dia.
Com va tot?
Bé, jo fantàsticament.
Sí, no?
I tant que sí.
Obeses. Han tornat, heu tornat.
Certament, certament, després d'un llarg i profitós descans, doncs hem tornat a la carretera.
Quan propera cita amb la parròquia?
Doncs el proper concert que tenim serà el 30 d'abril, si no vaig errat, a Vilassar de Dalt. Llavors, l'1 de maig tornem ja també a Bescanó. I bé, en tot cas, poden consultar les dates a la nostra web. A partir d'ara hem arrencat i ja esperem no tornar mai més a tenir un silenci tan prolongat com el que hem tingut.
Però quant temps portàveu ja, Arnau, sent silenci?
Doncs va ser més d'un any i mig, realment, perquè la gira anterior va acabar-se inesperadament fruit, diguéssim, de la circumstància insuportable de la pandèmia. I bé, també, com he sabut ja per molta gent, tot aquest temps he estat immers en un procés compositiu d'una òpera que m'ha tingut ocupat i bé, finalment, doncs, sembla que tot torna a redreçar-se i agafa un bon camí.
Doncs ens alegrem. I aquí continua també aquí el món a recum, el secret de l'èxit, l'Arnau Tordera. Avui que estem parlant d'un dels grans clàssics de la història de la música, Arnau?
Absolutament, i de fet m'ha sorprès de descobrir totes les coses que avui intentaré explicar, però com dius, és un clàssic indiscutible, perquè hi ha cançons que quan se'n publica una versió original, aquesta ja passa a la història, i n'hi ha d'altres que han generat moltes interpretacions per part de diversos artistes i això les ha anat engrandint. És el cas de la peça que avui protagonitza El secret de l'èxit, una cançó de la qual aquest dilluns passat va fer 50 anys de la seva primera publicació. I dic primera perquè són més de 300 les versions diferents que seran enregistrat 300. Fins al dia d'avui. De la responsabilitat compositiva de la balada country Always On My Mind l'hem d'atorgar al músic Wayne Carson, que va ser qui va escriure la major part de la peça, és a dir, les estrofes i la tornada. Segons sembla, va necessitar poc més de 10 minuts per escriure la lletra i la melodia de la cançó, assegut a un lloc tan aparentment poc inspirador com la seva cuina. Però el cert és que a vegades la inspiració apareix a l'indret i en el moment més insospitat. Va ser més endavant, quan va ensenyar la seva composició als músics Mark James i Johnny Christopher, que aquests li van suggerir d'afegir-hi una part contrastant o un petit pont per aportar riquesa a la peça. Van treballar-hi conjuntament, ja que eren experimentats compositors de cançons, i finalment la van firmar tots tres com a autors. La composició va quedar culminada a inicis dels 70 i a partir d'aquí el que van fer va ser cedir-la, o més aviat vendre-la, a canvi d'una xifra llaminera de drets d'autor, a diversos cantants de renom perquè la fessin en definitiva popular. El primer artista que va enregistrar-la va ser Billy Joe Thomas l'any 71, però la seva versió no va arribar a publicar-se fins uns quants anys més tard. Maybe I didn't treat you quite as good. Avui tindrem ocasió de sentir diverses versions i veureu el potencial que té aquesta peça per reformular-se i anar revifant dècada rere dècada. La primera gravació que sí que es va comercialitzar com a senzill va ser amb una veu femenina, la de Gwen McCrae, que va sortir a la venda el 28 de març de l'any 72, ara fa 50 anys. Pocs mesos després, una altra cantant femenina va publicar-ne la seva pròpia versió, que ja començaria a tenir força èxit a l'època. Es tractava de Brenda Lee, que durant la dècada dels 60 havia estat una veritable estrella de la música estatunidenca. Però l'esclat definitiu de la cançó arribaria a finals d'aquell any, quan Elvis Presley va enregistrar-ne una altra versió per intentar revifar la seva carrera, que llavors estava en hores baixes. Aquests tres primers primers enregistraments van tenir una transcendència més que notable a l'època i van catapultar la peça que des de llavors ja passaria a ser part del repertori habitual dels cantants de country o de cançons romàntiques. 10 anys després de la seva publicació, la cançó va viure una segona època daurada i és que als anys 80 va tornar a ser protagonista de la primera plana de la música popular. L'any 82, el cantant de country Willie Nelson estava treballant en l'enregistrament d'un nou disc i un dels guitarristes de sessió que hi treballava era justament Johnny Christopher, que recordem que va ser un dels tres autors de la peça. Christopher li va suggerir a Nelson que enregistrés la cançó per aquell disc i, curiosament, tot i que havia estat un veritable èxit, aquest no la coneixia. A propòsit d'això, Nelson va explicar que quan va sentir per primera vegada aquella cançó va quedar-ne enamorat, sobretot de la tristesa de la lletra i de la seva melodia magnètica. La peça el va captivar de tal manera que va decidir gravar-ne la seva pròpia versió. I va ser un gran encert perquè aquella gravació va projectar la peça internacionalment i fins i tot va arribar a guanyar el Grammy a la millor cançó de l'any. Un altre gran moment d'efervescència per aquesta composició, que ja portava més d'una dècada mutant i aconseguint reconeixements, va arribar quan els Pet Shop Boys van aportar-hi la seva visió particular. Va ser a l'any 87, on en un programa televisiu que commemorava els 10 anys de la mort d'Elvis Presley, ells van fer-ne la versió més revolucionària fins al moment, aportant-hi bases electròniques, sintetitzadors i alguns canvis a l'harmonia. Aquella actuació va tenir tant èxit que van decidir editar la versió en un senzill que es va convertir en el més venut d'aquell any durant les dates nadalenques. Aquella explosió dels 80 ja va ser un continu d'artistes que s'anaven sumant a la llarga llista d'intèrprets que engrandirien el mite d'aquesta cançó. Per exemple, Johnny Cash va enregistrar-la amb el propi Willie Nelson al 1998. You were always on my mind. You were always on my mind. I fins i tot la mateixa Shakira en una gala al 2002. L'intèrpret obligat de qualsevol cançó melòdica amb temàtica amorosa, Julio Iglesias, al 2006. Maybe I didn't treat you. Un canvi de rotllo notable. I a l'estat espanyol encara va tenir una altra època daurada, quan a l'any 2013 va ser la banda sonora de l'anunci de la Loteria de Nadal. En aquell cas, van fer una cosa força curiosa, canviant la temàtica de la peça i convertint-la en una espècie de Nadala singular, on s'hi van sumar veus tan diferents com les de Montserrat Caballé, Rafael, David Bustamante o Marta Sánchez. Gir de guió encara més inesperat, el desembre passat, la banda de metall industrial Emigrate va publicar una relectura força extrema i pesant de la cançó amb la veu de Till Lindemann de Rammstein. Com deia a l'inici, són més de 300 les versions publicades de la peça i la xifra segueix pujant. Què té aquesta cançó que, per més que passin les dècades, continua revifant? Doncs jo diria que part del seu encant el trobem en la universalitat d'allò que explica la seva lletra. La cançó parteix d'una ruptura amorosa. A partir d'aquí, el protagonista lamenta no haver tractat prou bé la seva parella, no haver estat prou atent, prou afectuós i totes aquestes excuses que s'ofereixen quan ja no hi ha res a fer. Però, malgrat això, li assegura que en tot moment estava als seus pensaments i, emparant-se en aquest argument que suposo deu considerar que té prou pes, li demana una altra oportunitat per continuar la relació. Tot això ho explica a través d'una melodia enganxosa que, juntament amb l'harmonia que apareix per sota, va generant una tensió que finalment desemboca en el moment on li diu que sempre estava als seus pensaments. Ara ho sentirem. La retransmissió de la peça la farem amb la versió que va enregistrar Elvis Presley amb la Royal Philharmonic Orchestra, que té un arranjament simfònic ben interessant. Som-hi. Comencem amb introducció orquestral, canta l'oboè. Creix l'orquestra. aquí apareix el piano que interpreta l'harmonia i amb això començarà la veu. Maybe I didn't treat you quite as good. També s'hi ha sumat el bas elèctric, que sona molt gruixut, uns detallets de guitarra elèctrica subtils. I aquí és on va reiterant que no ha estat a l'alçada, però finalment trobarà l'excusa perfecta. Fixeu-vos com va generant la tensió i on desemboca finalment. Parat tot plegat. Sempre et vaig tenir els meus pensaments. Han aparegut també uns cors que fan una resposta i ara hi tenim la percussió que porta més ritme i novetat a la música. Canta la segona estrofa i segueix igual que abans, lamentant no haver-la abraçat prou, no haver-li dit que era feliç, etc, etc. L'arranjament orquestral cada vegada és més ric. Els cors també acompanyen subtilment. Anirem construint un gran crescendo general i tindrem altre cop l'excusa perfecta. Aquí ho tenim. Malgrat tot, sempre tenia els meus pensaments. I aquí apareix aquella part contrastant que van decidir incorporar més tard entre els tres compositors. És una melodia diferent i és just el moment on demana una altra oportunitat. Tot plegat sona més lluminós i amb un caràcter més esperançador. Moment ara per un fragment instrumental, on es canta instrumentalment la melodia vocal. I amb això fem un petit descans i encarem el final de la peça. Tornarem altra vegada a la tornada i que durarà pas un fragment instrumental més elaborat. Protagonista de l'orquestra que agafa el rol principal. Sembla que tot plegat ha acabat, però reprendrem altra vegada l'estrofa i en aquesta ocasió amb uns detalls elaborats de les cordes en registre agut. Break de bateria i va parar, escolta. I amb això sí que acomiadarem finalment la cançó amb una llarga fosa silenci. Aquesta setmana ha fet 50 anys de la primera publicació de la peça. A hores d'ara ja n'hi ha més de 300 i de ben segur que la seva capacitat de mutar i renovar-se encara ens oferirà més sorpreses en un futur proper. Sigui com sigui, sempre la tindrem entre els nostres pensaments.
Ai, quina meravella, tu, aquesta versió.
Mm. A més, curiós, però de cançons de l'Elvis, les que més perduren a la memòria són I Can't Help Falling in Love, In the Ghetto, per exemple, o Are You Lonesome Tonight? O sigui, les balades d'Elvis, malgrat que ell era famós pel rock and roll i el maluc i tot això, són les que jo crec que més perduren en la memòria de la gent.
Quina versió més curiosa aquesta, més amb la Royal Symphony Orchestra, de meravella.